TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 1 de desembre, en què les Balears condemnen l'intent d'assassinat masclista de la matinada passada a Costitx, a Mallorca. Desenes de persones es varen concentrar a nit en aquest municipi, a Costitx, també a Alaró, per rebutjar l'apunyalament d'una dona de 35 anys, presumptament per part de la seva exparella. La víctima està ingressada a l'UCI de l'Hospital de Son Espases per estar fora de perill. L'agressor, per part seva, està detengut a l'Hospital d'Inca, on el varen ingressar després d'autoagredir-se. L'home que vivia a Alaró tenia una ordre d'allunyament de la víctima. Són declaracions de la portaveu del lobby de dones, Margalida Moll, fa només uns minuts en aquest informatiu matí.
Les polseres telemàtiques són una necessitat. Veiem que quan hi ha ordres d'allunyament, veiem que cada tres agressors fa un incompliment, diguéssim, d'aquesta ordre d'allunyament. Per tant, no reconeix autoritat judicial i ni li importa la vida de la víctima. Per tant, cada vegada que hi hagi un incompliment de l'ordre d'allunyament, s'ha de denunciar.
Tots d'una en ampliem la informació en una jornada en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Es retarda el pagament dels subsidis de l'atur per l'increment del volum de feina que té el Servei Públic de Treball, el CPE, després de l'estiu, quan es registren més peticions.
La presidenta del Comitè d'Empresa reconeix que les plantilles són insuficients i que hi haurà persones que no cobraran fins passant Nadal. De fet, alguns dels afectats, que molts d'ells són fixos discontinus, tenen assumit que no cobraran fins passat el 10 de gener.
Sí, que llega la Navidad i hasta enero o febrero no cobra. Ya, y desastre, porque esto es un descontrol lo que tienen aquí. Y encima vas al ordenador y dice que no tiene cita.
Hay años que, por ejemplo, estás dos meses sin cobrar tranquilamente. Que ya me ha pasado. A mí y a mi chica nos han pasado ya un par de veces.
Més d'un miler de treballadors autònoms es manifesten a les Balears per demanar millores.
Segons la Policia Nacional, han participat 650 persones a la protesta de Palma i 650 més a Eivissa. Reclamen unes millors condicions pel que fa a les prestacions socials. Aquesta convocatòria s'ha fet també a una vintena de ciutats espanyoles.
I també aquest diumenge més de 40.000 persones, segons la delegació del govern, 80.000 segons el Partit Popular, s'han aplegat a Madrid contra l'executiu de Pedro Sánchez.
Estaven convocats pel Partit Popular. El president d'aquesta formació, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a demanar eleccions avançades per la corrupció que suposadament esquitxa el PSOE.
Ni un dia más de abuso, ni un dia más de mentiras, ni un dia más de impunidad, ni un dia más de corrupción, ni un dia más de este gobierno, porque ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad.
A l'acte també hi va assistir la presidenta del govern, Marga Proens.
I avui, en el Dia Mundial de la Sida, vos acostam la història d'en Ramon, un jove que va saber fa 3 anys que era seropositiu.
El primer any és un poc la incertidumbre, què pot passar, què no pot passar, les analítiques, que tot vagi bé amb el medicament per ser indetectable. I quan és el procés del primer any, en quant a medicació, se supera, és tot meravelloso.
I coincidint amb aquesta jornada, a les 8:30 del matí, a l'entrevista ens farem ressò de la iniciativa Experimentando el VIH. En parlarem amb la creadora d'aquest projecte, la doctora Immaculada Jarrín. I en els esports, el Mallorca tanca la jornada a només un punt del descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Després de l'empat contra l'Osasuna, el conjunt vermell suma 13 punts, un més que el Girona, que marca el descens i que a nit va empatar un contra el Real Madrid. Ara el conjunt d'Arrasate afrontarà la Copa del Rei. El Mallorca visitarà demà a les 7 al camp del Numancia. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal visita avui a les 8 del vespre la pista del Santa Coloma en partit avançat de la 13a jornada. Aquest partit, com sempre, el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
I sàpiguem quin temps tindrem avui dilluns després d'una matinada d'inestabilitat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui iniciant l'hivern meteorològic amb unes condicions molt tranquil·les. Deixem enrere aquesta inestabilitat que han tingut a primeres hores del dia. Ja no esperant pluges, el vent afluixarà i, com dèiem, serà una jornada bastant tranquil·la en termes generals. Avui el sol serà el protagonista a nivell del cel i el vent afluixarà amb el pas de les hores. A partir del migdia ja bufarà bastant fluix, principalment de gregal, tot i que encara tindran qualque redol de forta maror al nord de cada una de les illes. Això sí, a darreres hores passarem a tenir unes condicions marítimes molt més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per una baixada de la temperatura màxima, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 14 i els 18 graus. Serà a partir de demà que tornem a tenir certa inestabilitat. Augmentarà la presència de núvols, fins i tot podran tenir qualque gota i també augmentarà la presència de vent. Ara mateix tenim a les Pitiuses 14 graus a Santa Eulària i 15 a Sant Francesc. A Mallorca, 10 graus a Campos, 11 a Artà i 12 a Bunyola. I a Menorca, 12 graus a Ferreries i 13 a Maó.
I són ara les 8 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Costitx i Aleró han condemnat i rebutjat l'intent d'assassinat masclista que ha hagut la matinada de diumenge. Al municipi del Reiguer de Mallorca, d'on eren la víctima i l'agressor, desenes de persones s'han concentrat a les portes del consistori. Les autoritats han llegit un manifest i s'ha guardat un minut de silenci com a mostra de respecte per a la víctima.
Això no representa l'Aró, no representa Mallorca, Balears ni Espanya, i que és una vergonya aquest terrorisme masclista que cada dia, cada setmana, s'està carregant a dones. S'han assassinat a dones per simple motiu de ser dones. I a més, la veritat és que és un poc macabre i tot pensar que això ha succeït la setmana del 25N.
Així ha condemnat els fets Llorenç Perelló, el batlle de l'Aró, en la seva intervenció també el seu homòleg costitxer, Antoni Sales.
En una societat que volem que sigui justa i volem que sigui moderna, actes com aquest no hi poden tenir cabuda. Estan convençuts que s'ha de seguir en la conscienciació social.
Tot quan feia només unes hores que havia succeït l'intent d'assassinat i després de saber que la víctima està fora de perill, això una vegada l'havien intervinguda quirúrgicament a l'Hospital de Son Espases.
Recordem que l'exparella de la víctima, una dona de 35 anys, la va apunyalar al coll. Va ser a les 5 de la matinada quan ella sortia d'una festa amb amics que celebraven a una finca de Costitx. Quan va arribar al cotxe, l'home li va posar l'arma al coll. L'agressor tenia un ordre judicial d'allunyament de la víctima i després de cometre els fets va autolesionar. Ara roman ingressat a l'Hospital Comarcal d'Inca i sota custòdia policial en espera de poder-lo detenir de manera formal i pugui passar a disposició judicial. Es tracta d'uns fets que han trasbalsat la societat de les Balears, en especial els residents dels pobles afectats. La portaveu de l'Associació Dones en Dansa de l'Aró, Maria José Busquets, insisteix que és un problema social.
Estem consternades de que el terrorisme masclista ens hagi copejat d'aquesta manera i tan a prop, i que realment volem deixar molt clar que això no és una xacra, és un problema social greu, que necessitem la implicació de tots i de totes, i que si realment estem avui aquí és per dir que l'Aró no pot tolerar agressions masclistes, que l'Aró ha de condemnar aquests fets i estar sempre al costat de les víctimes.
També n'han condemnat els fets les principals autoritats polítiques, són la presidenta del govern, Marga Proens, i el delegat del govern d'Espanya a les Illes, Alfonso Rodríguez.
Esos hombres que creen que las mujeres o son suyas o no son de nadie. Hay que erradicarlo, hay que combatir con todas las armas, con la formación, con la prevención y, por supuesto, con la justicia.
Qualsevol agressió masclista mereix també màxima condemna, rebuig i esperar que s'aclaresquin els fets.
En una entrevista fa només uns minuts a l'informatiu Matí, la portaveu del lobby de dones, Margalida Moll, ha fet una crida a totes les dones víctimes de la violència masclista a denunciar.
Les polseres telemàtiques són una necessitat. Veiem que quan hi ha ordres d'allunyament, veiem que cada tres agressors fa un incompliment, diguéssim, d'aquesta ordre d'allunyament. Per tant, no reconeix autoritat judicial i ni li importa la vida de la víctima. Per tant, cada vegada que hi hagi un incompliment de l'ordre d'allunyament s'ha de denunciar.
El 900-17-89-89 és el número d'atenció de les víctimes de violència de gènere a les Balears. També hi ha el 016, que és estatal, que no deixa rastre la factura telefònica, però sí que s'ha desborrat el registre de trucades.
I demà farà 12 anys que va desaparèixer Malena Ortiz, l'adolescent de 15 anys sense deixar rastre prop de Son Ferrer a Calvià. Com cada any, la mare, la padrina i altres familiars i amics s'han concentrat per recordar-la i especialment per reivindicar el dret de no ser oblidada.
El cas es va reobrir i la investigació continua ara activa i sota secret amb el Manco una línia d'investigació en marxa. La mare de Malen, Natàlia Rodríguez, té la sospita que el o els responsables de la seva desaparició eren persones conegudes per la seva filla. Continua insistint en la necessitat d'incorporar a la investigació la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, que ha participat amb èxit en la investigació d'altres desaparicions. Ara mateix li consta que són dos els agents a càrrec del cas. Declaracions durant la concentració d'aquest diumenge a Santa Ponça.
Son 12 largos y dolorosos años y seguimos como el primer día. Esta semana tuvimos una reunión con el coronel de la Guardia Civil. Volvemos a solicitar lo mismo de siempre, la intervención de la Unidad Central Operativa. Nos han dicho que han estado mirando el sumario de mi hija y demás, pero muchos dichos y pocos hechos.
La mare de Malena Ortiz reclama igualment que el Congrés o el Senat converteixi en llei l'Estatut de les Persones Desaparegudes amb l'objectiu de garantir i actualitzar els drets tant dels desapareguts com dels familiars.
I aquest diumenge també hi ha hagut una altra concentració. En aquest cas, política, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a demanar eleccions avançades i intenta forçar la caiguda de Pedro Sánchez, incidint també en el malestar dels seus socis de govern. El líder del PP ha tornat a apel·lar com a principal argument a la corrupció que suposadament esquitxa el Partit Socialista. Hi va plegar 40.000 persones, segons la delegació de govern, 80.000 segons el Partit Popular, la que va ser la setena manifestació a Madrid contra l'executiu espanyol. Hi va haver ovacions i aplaudiments a favor de Feijóo al Temple de Devot a Madrid.
La concentració ha comptat amb una gran quantitat d'assistents que mostraven banderes d'Espanya i que han exhibit pancartes en lemes com dimissió ja, separació de poders o independència judicial. És Alberto Núñez Feijóo.
Ni un dia más de abuso, ni un dia más de mentiras, ni un dia más de impunidad, ni un dia más de corrupción. Ni un día más de este gobierno, porque ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad.
A l'acte també ja està present la presidenta del govern, Marga Proens, que ha dit que el sanchisme ha estat condemnat.
Aquesta setmana el que hem vist entrar a la presó també és el sanchisme. És d'aquells quatre persones que varen pujar un peu jot per anar a fer campanya, són tres ja les que han estat o estan a presó en aquest moment, i l'altre és Pedro Sánchez. Per tant, jo crec que és el moment de deixar a banda les diferències, de deixar de banda fins i tot les diferents sigles i unir-nos tots els demòcrates, i per això estem aquí avui a Madrid.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha acusat el PP i Vox de tenir la mateixa manca de projecte per a Espanya.
Yo creo que el PP y Vox ya no disimulan, se manifiestan juntos, al lado, compiten por ver quién la dice más gorda, de Pedro Sánchez, y compiten también por ver quién tiene menos ideas para nuestro país.
També més d'un miler de treballadors autònoms han sortit al carrer aquest diumenge a les Balears per demanar millores. Segons la delegació del Govern Central, a Palma hi han participat en aquesta protesta 650 persones, el mateix nombre que ho ha fet també a Eivissa. El col·lectiu reclama unes millors condicions a la feina, sobretot quant a les garanties i prestacions socials, per exemple, en les baixes mèdiques i els permisos de maternitat. Aquesta convocatòria s'ha organitzat també a una vintena de ciutats espanyoles.
Aquests treballadors es queixen de l'increment de la quota dels autònoms i asseguren que se senten ofegats pels impostos que han de pagar i la burocràcia. A més, reivindiquen que sense ells el petit comerç moriria. A les Pitiuses, l'encariment del cost de la vida i la temporalitat laboral agreuja la seva situació. Són Joan Torres, Immaculada Sánchez i Alda Prado.
Aquí en Eivissa tenemos dos hándicaps, uno es la estacionalidad y todo el tema de lo caro que aquí vivir.
Cada vegada és més complicat, és una gota. Cada volta és més, cada volta és més, cada volta és més.
No me da para contratar a alguien, ni siquiera para estar yo perfecta, la verdad.
A Palma, la protesta ha recorregut els principals carrers del centre de la ciutat. Manolo González és el coordinador de la plataforma d'autònoms a Mallorca.
Tenim una quota justa d'autònom, també que pagar per lo que realment facturam i no per lo que ens està demanant el govern, no? Això és, per exemple, podria ser una de les raons. L'altra, també que tenir si tenim una malaltia, que tinguem una seguretat jurídica, també que dir que ens pugui cobrir aquestes necessitats.
El col·lectiu ha deixat la porta oberta a noves protestes si les administracions no escolten les seves peticions.
I a partir de dia 1 de gener del 2026, les empreses i sobretot els autònoms viuran un canvi profund en la manera de facturar. Parlem del Verifactu, el nou sistema en què Hisenda vol rebre pràcticament a temps real totes les factures que s'emeten. Fins ara, aquesta obligació era cosa de les grans empreses, però ara el salt afecta també els petits. Qualsevol activitat que generi una factura haurà de passar pel fisc.
Però ara el salt afecta també els petits, els lampistes, els comerciants professionals, liberals, tallers, bars, perruqueries, qualsevol activitat que generi una factura haurà de passar primer per Hisenda. La novetat és la immediatesa. Cada factura que un autònom generi amb el seu programa de gestió quedarà registrada i certificada amb un codi QR i un identificador únic, i se n'enviarà una còpia immediatament a Hisenda. És un sistema pensat per evitar manipulacions. Res de reimpressions, res de buidatges manuals, ni arxius que es poden modificar, tot queda traçat, explicava Miguel Ángel García, president del Col·legi de Gestors.
A dir, el que no vol Hisenda, evidentment, és que se creïn sistemes que permetin crear factures i després les permetin eliminar o crear, intentar amagar ingressos que realment s'haurien de declarar. D'acord? Això és bàsicament el que està perseguint Hisenda amb aquesta modificació de reglaments que afecten els sistemes informàtics de facturació.
Els autònoms, però, ho veuen d'una manera molt diferent. Expliquen que és una mesura desproporcionada que carrega sobre ells la digitalització forçosa. És a dir, diuen que qui fa les coses bé és qui paga el cost del canvi. Jeroni Balcaneres, president de UATAE, l'Associació d'Autònoms de les Illes Balears.
La inversió és molt més gran proporcionalment. I aquí és on nosaltres posam esperar. Sí, està molt bé tot això, i la mesura està molt bé, i s'intenta simplificar, però en el final la proporcionalitat no és correcta. Si empleem el sistema i el software que ens posa a la nostra disposició a IAT, en el final el que hem de fer és no emplear el nostre per poder emplear el seu.
Per tant, cost de temps, cost de gestió, de formació i de programari, perquè Verifactu exigeix utilitzar sistemes certificats i això implica sovint canviar d'eina, d'equip, fins i tot de manera de treballar. Mentrestant, qui no factura o qui no declara del tot continuarà exactament igual, fora d'aquest radar, i temen que la bretxa entre els que poden assumir l'esforç i els que no s'eixampli.
I la temporalitat del sector turístic afecta i molt el volum de feina del CP aquests mesos. Els treballadors del servei a les Balears no donen a l'abast amb l'increment de peticions de subsidis. El comitè d'empresa adverteix i lamenta que per molt d'esforç que facin hi haurà persones que no cobraran res fins passat les festes de Nadal.
Segons la presidenta del comitè d'empresa, Maria Fernández, les plantilles són insuficients i la tecnologia s'ha convertit en un entrebanc.
Estamos cogiendo los últimos 15 días todas las solicitudes de la gente que viene manualmente, porque no hay ningún programa informático que funcione.
I de per mirar de desembossar el servei de les Balears, s'han incrementat plantilles i també s'està exportant feina a oficines de la península. Això, segons Fernández, tampoc no ajuda a oferir un millor servei a les persones en atur.
El CP, nuestra dirección provincial, no les ha hecho curso. Encima, nosotros tenemos que atender a los que vienen para cobrar el paro, el subsidio o lo que les toque y enseñar a los nuevos. Es desesperante.
La situació, per tant, com dèiem, és especialment crítica quan acaba la temporada turística. Per mor de l'allau de feina, algunes persones es podrien quedar sense cap tipus d'ingrés fins passat Nadal.
El que s'ha quedado parado en noviembre, pues a lo mejor con un poco de suerte cobra el 10 de diciembre, pero es que si no cobra el 10 de diciembre ya no va a cobrar hasta el 10 de enero y nosotros no podemos hacer nada. ¿Que se están mandando expedientes para la península? Sí, pero si los programas no funcionan, no funcionan ni en Baleares ni funcionan en la península.
A les seus del CP, abans de les 9, es formen coes a l'entrada. Molts són fixos discontinus i es queixen que en determinats casos no cobraran fins dia 10 de gener.
És la seva queixa més important. Alguns, els més previsors, els que tenen ajuts per part de l'empresa, ho solen resoldre bé i en temps, però són molts els que depenen d'ells mateixos i perquè no tenen la documentació o perquè el termini no és l'oportú, quan no troben cita, passa un o dos mesos, a vegades, sense cobrar res.
Bueno, normalmente mínimo un mes, pero hay años que, por ejemplo, estás dos meses sin cobrar tranquilamente, que ya me ha pasado, a mí y a mi chica nos ha pasado ya un par de veces.
Sí, que llega la Navidad y hasta enero o febrero no he cobrado. Ya, y desastre, porque esto es un descontrol lo que tienen aquí. Y encima vas al ordenador y dice que no tiene cita.
També es queixen que és molt complicat aconseguir una cita i fer cada un dels tràmits necessaris.
Sacar una cita aquí para el paro es un calvario. De hecho, ahora mismo, a las 9 en punto, tengo yo que sacar de cita a mi chica, que no va a cobrar hasta enero también. Hasta el 10 de enero.
Mem, és el primer pic que vinc aquí a demanar el paro i bé, he tingut que demanar estat a una llista d'espera perquè me cridin, perquè me posin a la llista de demandant d'empleo.
Pocs aturats en comparació amb temporades anteriors, de les millors xifres històriques i, en canvi, pels usuaris, massa dificultats.
I 24.000 famílies de les Illes s'han beneficiat ja de l'eliminació de l'impost sobre successions, 3.600 en els darrers 6 mesos. La immensa majoria no superen el milió d'euros.
Tot per cada vegada més, les famílies d'aquí de les Illes opten per fer donacions en vida. Alejandro del Campo, advocat i assessor fiscal.
Se hacen muchas herencias en vida con el temor de que algún día se armonice el impuesto de sucesiones en toda España y se incremente, se fije una tributación mínima.
Així i tot, 24.264 famílies ja se n'han beneficiat, 3.618 en els darrers 3 mesos. La immensa majoria d'aquestes herències era inferior al milió d'euros. Antoni Costa, conseller d'Economia i Hisenda.
Alguns diuen que això és un impost per les rendes altes, per rics. No, és per les famílies de les Illes Balears, perquè és que reben herències pues d'imports inferiors a un milió d'euro, un 94% són herències, o han set herències inferiors en aquest import. Per tant, un impost que mentre hi hagi aquest govern no tornarà a les Illes Balears.
La mesura, de moment, ha suposat un estalvi total de 742 milions i mig d'euros. 8 i 21 minuts.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I tal dia com avui, però, del 1981 es va diagnosticar el primer cas de sida. Per això, cada dia primer de desembre es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra aquesta malaltia. Una efemèride que ha anat evolucionant amb la societat i amb els avenços mèdics i també amb el coneixement que té la comunitat sobre aquesta malaltia. A les Balears, l'any passat es varen registrar 97 noves transmissions i es va assolir la taxa més baixa de la història, amb 7,87 casos per 100.000 habitants, una mitjana que queda per damunt de la mitjana.
La majoria de les persones amb VIH tenen més de 50 anys i, per tant, requereixen una atenció integral perquè, a part de tenir problemes de salut física, també tenen necessitats emocionals. De fet, aquest és el lema triat per l'associació ALAS d'enguany. El seu coordinador és Joan Viver.
Molt important és el benestar emocional, poder acompanyar-les en el procés, en el final, quan hi ha un diagnòstic, un procés de dol, i hem d'afinar molt bé també detectar aquestes qüestions.
Demà a les 8 de l'hora baixa, ALAS celebra una gala al Teatre Xesfortesa de Palma.
I com sempre, darrere totes les xifres que afecten persones, hi ha històries de vides, el testimoni d'en Ramon, un jove que va saber fa 3 anys que era seropositiu.
I va ser gràcies a les proves ràpides que ofereix de Franc, l'associació ALAS.
Fue el 7 de junio, recuerdo. Fue todo como un balde de agua porque pues no me lo esperaba, no me esperaba ese resultado, pero me atendieron muy bien psicológicamente, personalmente.
La sida és una malaltia de transmissió sexual i de vegades no manifesta símptomes, així que la poden transmetre persones que no saben que en són portadores.
Decidí hacerme la prueba sin ningún tipo de síntomas, pero con la duda de que podía haber algo porque pues tenía prácticas sin preservativos.
I des del primer moment va tenir suport psicològic i també logístic. Ara el virus és indetectable en el seu organisme i això vol dir que no es pot transmetre, tot i que la sida sigui una altra malaltia, crònica, el seu missatge és...
Que nos amemos porque cuando nos amamos buscamos prevención. Así como cualquier persona se puede cuidar de la diabetes, de la hipertensión, que se haciendo deporte, evitando tanto azúcar y todas esas cosas, pues en esta parte sexual y en este tipo de enfermedades también es importante cuidarnos un poco más.
I la investigació ha possibilitat, de fet, que una malaltia que era mortal en els seus inicis ara sigui crònica. Són ara les 8 i 24 minuts. Anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
I encetem la informació esportiva parlant del Mallorca, que tanca la jornada només un punt del descens. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia. Després de l'empat contra l'Osasuna, el conjunt vermell suma 13 punts, un més que el Girona, que marca el descens i que nit va empatar un contra el Real Madrid. El Mallorca tornarà a jugar divendres, ho farà el camp del COE, l'Oviedo. Abans, però, l'equip de Rasate afrontarà la Copa del Rei. El Mallorca visitarà demà a les 7 al camp del Numància, equip de la segona federació. Els sorians ocupen la quarta posició del seu grup en zona de play-off descens. El Mallorca farà avui el darrer entrenament abans d'aquest partit de Copa i parlarà el tècnic Jagoba Arrasate. La roda de premsa la podreu escoltar a partir de la 1:05 al programa Esportres. I a la primera federació, a la fi, ha arribat el primer triomf de Miguel Álvarez a la banqueta de l'U d'Eivissa. El conjunt eivissenc va superar l'Algeciras per 3-0. Els gols de Davo, Fran Castillo de penal i Sofian serviren per retrobar-se en la victòria. El conjunt eivissenc se situa en 18 punts, a 2 del descens i a 4 del play-off. És el tècnic de l'U d'E, Miguel Álvarez.
Pero solo hemos conseguido una victoria. La tranquilidad de esta victoria, por lo menos, nos va a relajar y, bueno, pues sobre todo... Creo que hay dos aspectos muy importantes, que seguimos siendo muy fiables a nivel defensivo, aunque nos hacen alguna cosa, y después que han marcado tres hombres que era importante que marcaran. Y además goles bonitos, ¿eh?
I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha estat l'únic equip balear que ha guanyat aquesta cap de setmana 1-2 al camp de l'Atlètic Lleida. La resta de resultats amb empats. L'Andratx va empatar 2 al camp del Torrent i empat a 0 en el derbi balear entre el Poblense i la Societat Esportiva Eivissa. Aquestes són les valoracions d'aquest empat del tècnic de la Societat Esportiva Eivissa, Raül Cassany, i també el del Poblense, Òscar Troya.
Sabíem que ja anava a ser difícil. Bueno, endur-se el punt cap allà, que sempre és bo en casa del líder, en un poblense que està molt fort, que està molt, molt enxufat i que per això va líder, perquè està fent les coses molt bé. Altres, pues bueno, a replegar el punt i a treballar en casa, que és on tenim que fer-nos fort.
Hemos hecho méritos, hemos dejado muy lejos de nuestra portería primero al rival, hemos presionado bien, hemos robado bien, hemos generado bien, hemos tenido situaciones hasta en la última jugada. Hemos tenido alguna decisión un poco rara también arbitral, pero creo que el equipo... Estuvo muy bien, nos faltó el gol, y sin gol, sin acierto, pues no puedes sumar de tres.
El Poblense continua líder amb un punt més que el Barça Atlètic i també que l'Atlètic Balears. I el Porreres també va empatar 0, ho va fer a casa contra el Reus. El conjunt mallorquí es coé a 4 punts de la permanència. És l'entrenador del conjunt porrerenc, Jaume Mut.
Bueno, evidentment nosaltres volíem guanyar, però jo tinc ben clar que quan no pots guanyar intenta empatar. I jo crec que el Porreres no ha estat inferior en el Reus. Ha sabut sofrir en moments si el Reus mos ha somes, però això és part dels partits de futbol i jo crec que en aquests moments havent sabut fer molt bé.
I en futbol sala, l'Illes Balears Palma afronta avui vespre un partit clau al pavelló de l'Indústria Santa Coloma, un duel avançat de la 13a jornada de Lliga. El conjunt palmesà necessita la victòria si no es vol complicar la classificació per a la Copa d'Espanya. Sentim el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Sí, con dos partidos de los tres que nos quedan, si los sacamos adelante estamos seguros. Con 4 puntos muy probable, con menos de 4 puntos es... muy difícil que estemos, ¿no? A partir de ahí, pues, lo tenemos en nuestra mano en este sentido. Entonces, cuando es una cosa que depende de ti y vamos, yo creo que en este sentido somos todos conscientes, ¿no?, de la dificultad que va a tener. Por eso decía anteriormente que el partido de mañana es una final.
Aquest partit important entre el Santa Coloma i el Palma començarà a les 8 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en voleibol, victòria plàcida de la Barca a Menorca per 3-0 contra el Socuellamos. El conjunt menorquí continua líder de la Superliga femenina. És el seu entrenador, Bel Llorenç.
L'esforç físic que ha fet l'equip ha estat espectacular. Sobretot perquè era un Kiela que venia de guanyar dos partits i ha començat molt fresc, amb les idees molt clares i jugant molt bé. Bueno, al final de primer set aquest ens ha ajudat a ficar mos, perquè era un dia de patir un poc, no?
I en pa del Gematria i del Fibre han perdut aquesta matinada el Major de Mèxic. La menorquina i l'argentina han caigut contra Clàudia Fernández i Bea González per 6-2 i 6-4.
Gràcies, Miqui. Són les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Les Balears condemnen l'intent d'assassinat masclista de la matinada passada a Mallorca amb concentracions a l'Heroi Costitx.
La víctima, una dona de 35 anys, està ingressada i fora de perill a l'Hospital de Son Espases. L'agressor, per part seva, està detengut a l'Hospital d'Inca, on el varen ingressar després d'autoagredir-se. L'home tenia un ordre judicial d'allunyament de la víctima, que era la seva exparella.
I es retarda el pagament dels subsidis de l'atur per l'increment del volum de feina que té el CP després de l'estiu.
Expliquen que les plantilles són insuficients i que hi haurà persones que no cobraran fins passat Nadal. Els afectats es queixen de la situació i de la dificultat d'aconseguir una cita.
Vos ho hem explicat avui durant l'informatiu matí. A les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. Més d'un miler de treballadors autònoms han sortit al carrer aquest diumenge a les Balears per demanar millores. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia, a Palma. Han participat en la protesta 650 persones, el mateix nombre que ho ha fet també a Eivissa, segons dades de la delegació del govern. Demanen baixes dignes, permisos de maternitat adequats i lamenten que estan asfixiats pels impostos i la burocràcia. Aquesta convocatòria s'ha organitzat també a una vintena de ciutats espanyoles.
I la cadena hotelera Barceló haurà d'indemnitzar la Societat Promotora Menorquina de Turismo, propietària del Club Hotel Agua Marina de Serenal d'en Castell. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una sentència judicial la condemna per ús il·lícit de la marca Agua Marina al seu hotel de Calador. L'haurà d'indemnitzar ara amb l'1% de la xifra de negocis obtinguda per l'explotació d'aquest establiment des del moment en què va començar a utilitzar aquest nom. L'audiència considera que la utilització de la marca Agua Marina per Barceló va vulnerar el dret d'exclusiva de l'hotelera menorquina i va impactar en conseqüència el tràfic mercantil, induint el públic, diu, a confusió.
I el Consell de Mallorca ha remès a mans un informe favorable al canvi de les normes subsidiàries de Sineu per instal·lar explotacions ramaderes en sòl rústic, no només les avícoles. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Això és arran de la polèmica que hi va haver per mort del projecte de construcció d'una macrogranja al municipi. La nova normativa posa límits a la grandària de les granges, també a la distància mínima a la qual s'han d'ubicar respecte del poble.
I dedicam la segona entrevista del dia a la Sida.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra aquesta malaltia. Ens fan ressò d'una iniciativa experimentando el VIH, que pretén rompre l'estigma, els mites i alhora el desconeixement que encara persisteix en relació a aquesta malaltia. Saludam a la creadora del projecte, la doctora Immaculada Jarrín. Bon dia, buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Para empezar, ¿en qué consiste este experimento social dirigido por usted? El miércoles se proyectarán una serie de cortometrajes y se trasladarán a la gran pantalla para evidenciar que aún existe un profundo desconocimiento sobre la realidad actual del VIH.
Sí, pues experimentando el VIH surge con una idea muy clara, que es, como decías, romper mitos y ayudar a poner fin al estigma y a la discriminación asociadas al VIH. Y con esa idea en mente decidimos que un experimento social era la mejor manera de mostrar la realidad de forma directa y auténtica. En Experimentando el VIH, los verdaderos protagonistas son 14 personas anónimas que aceptaron participar sin saber lo que iban a vivir. Y eso yo diría que es lo más bonito de este proyecto, porque todo lo que ocurrió fue muy genuino. Hablabas de que se va a estrenar, con lo cual no quiero desvelar demasiadas cosas, pero lo que sí os puedo contar es que los 14 participantes vivieron varias experiencias que les hicieron cuestionarse lo que sabían y lo que pensaban sobre el VIH, y después de todo lo que vivieron ese día, poder mirar la realidad del VIH de otra manera. Ha sido un proceso muy humano y muy directo que yo creo que cambia la percepción, y sin duda, y por eso lo hemos hecho, ese es el objetivo, va a ayudar a romper mitos y estigmas. Así que yo recomiendo a todas las personas que no se lo pierdan, no os lo podéis perder, porque este proyecto demuestra algo muy simple pero muy poderoso, y esto es lo que creo que hemos conseguido, y es que cuando la información es clara y se pone cara y voz a las personas, en este caso a las personas con VIH, todo cambia y todos nos volvemos un poco más empáticos, que creo que es algo que hace mucha falta.
Justo en este Día Mundial del SIDA hemos conocido unas cifras aquí en Baleares. Se han registrado el último año 97 nuevos contagios, transmisiones. En estadística estamos mejor, pero ¿por qué todavía existe un profundo desconocimiento sobre la realidad actual de la enfermedad?
Pues yo creo que existe un profundo desconocimiento por diferentes razones, y la primera es histórica. Lo cierto es que muchas personas siguen o seguimos teniendo en la cabeza la imagen del VIH de los años 80 y 90, cuando el VIH era una enfermedad mortal. Y esa imagen quedó grabada y desafortunadamente no se ha ido actualizando a lo largo de los años. Y la segunda es que no ha habido ni hay suficiente educación ni campañas que expliquen la realidad actual. Y podríamos hablar muchas cosas de la realidad actual, pero a mí me gustaría transmitir un mensaje que creo que es muy importante, que tiene que conocer todo el mundo. Y es que en la actualidad, cuando una persona con VIH recibe su diagnóstico de VIH y empieza tratamiento frente al VIH, va a conseguir que su carga viral esté indetectable, es decir, que con las máquinas actuales no se pueda detectar el VIH en la sangre. Pues bien, en esta situación, una persona con carga viral indetectable no puede transmitir la infección a otras personas. Y esto es fundamental que la gente, que la sociedad lo conozca. Es lo que se conoce como indetectable igual a intransmisible, o las siglas igual ahí. Con lo cual, en resumen, yo creo que falta actualización, falta visibilidad y aún sigue pesando demasiado la historia. Por eso es tan importante aprovechar días como hoy, el Día Mundial, para contar cómo es realmente el VIH hoy en día.
Ha habido avances médicos recientes en la lucha contra el VIH. La esperanza de vida de los pacientes también se ha alargado.
Sí, totalmente. Gracias a los tratamientos antirretrovirales, a los tratamientos para el VIH, la esperanza de vida de las personas con VIH es muy, muy, muy similar a la de las personas sin VIH. Y esto, sin duda, es uno de los grandes avances científicos y médicos en la lucha contra el VIH. Las personas con VIH actualmente pueden tener una vida saludable, plena, e igual que las personas que no tienen VIH.
Aún así, el estigma persiste. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que el estigma persiste por lo que contábamos antes, porque durante mucho tiempo el VIH se asoció al miedo y al silencio. Se ha hablado de VIH desde la culpa y, desafortunadamente, no desde la información. Y al final, la falta de información, el desconocimiento, genera miedo, y el miedo alimenta el estigma. Por eso creo que es fundamental hablar del VIH, informarnos y escuchar a las personas con VIH. Y este es el objetivo, es lo que perseguíamos con el proyecto, con Experimentando el VIH, porque cuando lo hacemos de esta forma, todo cambia. Yo creo que desaparecen los prejuicios y, en general, lo que decía antes, todos nos volvemos un poco más empáticos, que es algo que hace mucha falta.
I també avui, en el Dia Internacional de la Lluita contra el VIH, ens han volgut fer ressò d'una iniciativa concreta, Experimentando el VIH, que pretén rompre l'estigma, en parlàvem, els mites i el desconeixement que encara persisteix en relació amb aquesta malaltia. N'hem parlat amb la doctora Immaculada Jarrín. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Muchas gracias a vosotros.
Són ara les 8:38 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. I començant, destacat una trobada d'alt nivell avui contra l'expansió de la pesta porcina africana. El Ministeri d'Agricultura ha convocat la Generalitat de Catalunya i també el sector ramader del porc.
Això serà 4 dies després de la confirmació dels primers casos de pesta en exemplars de porc senglars. N'han trobat prop d'una 15 morts a la mateixa zona, a la serra de Collserola, a Catalunya. Això representa el primer brot de pesta porcina africana que es dona a Espanya des del mes de novembre de l'any 1994. Val a dir que l'estat espanyol és el primer productor de carn de porc de la Unió Europea, el tercer de tot el món, n'exporta anualment per valor d'uns 8.800 milions d'euros, dels quals a prop d'un 60%, és a dir, 5.100 milions, es destinen precisament a la Unió Europea. Uns milions d'aquestes exportacions corresponen a vendes a la Xina. La Unitat Militar d'Emergències, per la seva banda, ja ha desplegat a Catalunya per ajudar a assegurar que aquest brot no arriba a les granges de porcs. Òscar Ordeig és conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Avui mateix ja hem demanat el desplegament de la Unitat Específica Cinegètica de la UME. Per tant, ja hem demanat, hem fet la tramitació formal per tal de que els especialistes cinegètics de la UME es puguin incorporar també en aquestes tasques especialistes i molt important que les fem de manera coordinada i ràpida.
Mentrestant, Taiwan i Mèxic han suspès les importacions de carn d'Espanya pel brot de pesta porcina, mentre que l'Equador intensifica els controls als aeroports.
I avui també són notícia les declaracions de l'exconsellera de Justícia Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Prades, investigada per presumptes delictes d'homicidi imprudent a la investigació de la DAN. Admès que el seu majorro va ser, no va dir a Carlos Mazón, que nas immediatament al seu copi.
Se acercaba la fecha del aniversario y el señor Mazón empezó a hacer entrevistas y en algunas dijo cosas que no eran verdad. Y me armé de valor para decirle, no presencialmente ni personalmente porque fue por teléfono, que quería que dijera la verdad. Que no lo hiciera ni por mí, que lo hiciera por las víctimas.
Han estat declaracions en una entrevista a la Sexta. Concentració avui en memòria de les dues adolescents mortes a Jaén.
La policia continua investigant per aclarir unes morts que han commocionat l'opinió pública. Les menors de 15 i 16 anys varen ser trobades mortes a un parc al centre de Jaén. Els cossos no presentaven signes de violència. Els investigadors manegen com a principal hipòtesi la mort per suïcidi. La investigació, que intenta esclarir si les morts estan relacionades amb un cas d'assetjament escolar, està sota secret de sumari. El centre escolar on estudiaven les menors n'ha expressat el seu dolor i s'afegeix avui el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Jaén.
I després de dies d'escalada de tensió, Donald Trump confirma converses telefòniques amb Nicolás Maduro.
Ara el president dels Estats Units descarta que el seu anunci sobre el tancament de l'espai aeri veneçolà sigui el preludi d'una intervenció militar. Recorden que Trump va declarar fa només uns dies que l'espai aeri sobre Venezuela estava completament tancat en un pas més cap a una possible invasió per terra del país llatinoamericà amb l'objectiu de detenir narcotraficants. Declaracions de Donald Trump, hores després que el govern de Maduro alertés que els Estats Units havien desplegat més de 14 vaixells i 15.000 efectius militars a la regió del Carib i que aquestes forces havien fet més de 20 bombardejos contra suposades embarcacions de narcotràfic.
I avui també ens faim ressò del posicionament del Papa en la guerra Israel-Palestina.
La Santa Sede ja de diversi anni públicament apoggia la proposta d'una soluzione di due stati.
Diu Lleó 14 que l'única solució al conflicte és la creació d'un estat palestí, però adverteix Israel encara no l'accepta. Paraules del pontífex en el seu viatge des de Turquia al Líban. I encara una qüestió més. Abans de les desconnexions insulastres de les víctimes del penitenciari franquista de Formentera descansen ja en pau a la seva terra natal. Les restes de Manuel Francisco i Antonio, que moriren de fam al penal franquista, han estat retornades a les franquistes, a les famílies, 84 anys després de les seves morts. Ens explica Elena Trinidad.
Les restes de Manuel Gordillo Vega, que va morir el 1941 a la presó franquista d'Escampament a la Sabina, han tornat a la seva terra 84 anys després. Ho explica el seu net Juan Manuel García Gordillo.
Normalmente un entierro va uno con tristeza, ¿no? En este caso vamos a ir con alegría, poder tenerlos a los dos ya juntos y ya está.
Manuel ha rebut sepultura juntament amb la seva dona. Fou condemnat pel règim franquista a 30 anys de presó.
Que havia robat aceite, però que ell tenia també tierra, olivo, y él tenía metido allí cerca de 30 fanegas de oliva. Es decir, que él en esos momentos, en lugar de lo que hizo fue ir a por el aceite que tenía suyo allí.
Gràcies al quart pla de fosses del govern s'identificaren 3 de les 58 víctimes del penitenciari. Javier Parejo és fotògraf documentalista.
Aquí la gent ha mort de paludisme, de hambre, de malnutrició, de falta d'alimentació.
Els tres identificats eren de diferents pobles de Badajoz.
Lo hacen a forma de castigo para que no tengan acceso a nada, para que no tengan contacto con la familia, para que la familia no sabe ni dónde está Formentera en esa época, imagínate. Y lo hacen en forma de castigo, por eso cayeron tantos extremeños aquí en Formentera.
Francisco Delgado, que fou guardia municipal a la República, ha rebut sepultura a Almendralejo, i Antonio Sánchez, obrer i afiliat a UGT i el PSOE, al cementeri de Zarzacapilla. Tots tres descansen ja en pau.
Són gairebé les 8:45 minuts. Continuen les notícies aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. El Consell Insular ha emès un informe favorable al canvi de les normes subsidiàries de Sineu per instal·lar explotacions ramaderes en sòl rústic, no només les avícoles. Això arran de la polèmica que hi va haver per mort del projecte de construcció d'una macrogranja al municipi. La nova normativa posa límits a la grandària de les granges, també a la distància mínima a la qual s'han d'ubicar respecte del poble. Tot d'una en parlam, abans però volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días. Pues a estas horas encontramos algo de retención todavía en la llegada a Palma desde la autopista de Inca en el enlace con la vía de cintura. De allí en la vía de cintura también encontramos algo de retención, como cada mañana en sentido Andratx, desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de las piscinas municipales de Son Hugo. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Gràcies, Laura. En Miquel Hernández, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Cuida. Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament del Consell de Mallorca, més un informe favorable al canvi de les normes subsidiàries de Sineu per instal·lar explotacions ramaderes en sòl rústic, no només les avícoles. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Això arran de la polèmica que hi va haver per mort del projecte de construcció d'una macrogranja al municipi. La nova normativa posa límits a la grandària de les granges, també a la distància mínima a la qual s'han d'ubicar respecte del poble. En tot cas, el text definitiu s'aprovarà pròximament. Maria José Frau és la directora insular d'Urbanisme.
Evidentment, segons les consideracions que dirà Agricultura. Però sí que en aquest moment, en el que és la part urbanística, les normes subsidiàries del terme de Sineu tindran acotades aquest tipus d'explotacions.
D'altra banda, l'Ajuntament de Calvià ha decidit avançar l'obertura de les discoteques del municipi a les 6 de l'hora baixa en la finalitat de millorar el descans i la convivència veïnal.
Segons el consistori, el nou horari respon a un canvi en els hàbits de consum i afavoreix el fenomen conegut com morabauxa. A més d'afavorir el turisme, diuen, i incrementar la seva qualitat. La mesura aprovada al ple municipal també es planteja com a una eina per fomentar el moviment de persones en zones comercials i de restauració durant el dia.
Canviem de qüestió. Només el 30% de les empreses familiars aconsegueixen passar a la segona generació, el 13% a la tercera, principalment per manca de planificació i de professionalització dels descendents. No tenir por d'innovar i mantenir els comptes nets són la clau d'aquells que resisteixen.
Fontiroig és una empresa dedicada a la venda de maquinària per a la fusta. Oberts des de l'any 1971 aquí i ha treballat el fundador amb els seus fills i amb altres empleats. Ara jubilat, ha engrescat el seu net perquè agafi les regnes del negoci i treballi amb la seva mare amb més de 30 anys d'experiència. Lluc Font i Roig és fundador d'aquesta empresa.
Sí, però jo anava a dir, si no, se n'anirà a fer bunyetes. Jo, el pare, m'estic molt content i jo continuï. Ara, li agraeix sort i que tinguis humildat de tenir per els cuiners. És el més important.
Dilluns va començar a fer feina i a poc es va fent a l'empresa. Nou vocabulari, maquinàries i eines per conèixer i percebre vendre als clients. Tot un repte, assegura Lluís Escandell, que és la tercera generació a l'empresa Montiroig.
Sempre estàs tema d'aprendre com funciona tot, com funciona una màquina, quin tipus de màquines, per quin material. Però bé, després també, a mi no és el més complicat, però el més interessant és tema de tractar amb els clients. Cadascú té la seva forma i interactuar amb ells, conèixer-los, que m'ho coneguin.
La seva mare i també filla del fundador és amb ell. S'han quedat amb la part del negoci dels germans d'ella, Marilén Font i Roig. És la segona generació en aquesta empresa.
Quan aquest món, el negoci sí que va bé, com que he dit, tampoc tancar. A mi m'ha ajudat molt seguir els consells de mon pare. Sempre ha estat molt centrat, no gastar més dels que entra, molt organitzat tot, una comptabilitat neta, no vendre qualsevol preu.
Tercera generació, per tant, al capdavant d'una empresa, família, especialitzada i amb projecció. La intenció és continuar durant molt més anys, també amb el mateix personal contractat.
8 i 50 minuts, el projecte Can Gallineta d'Antoni Oliver, un habitatge unifamiliar a Manacor que cerca adaptar-se a l'entorn rural, ha obtingut el primer Premi Art Jove d'Arquitectura en la categoria de projectes elaborats.
Durant la final dels Premis del Col·legi Oficial d'Arquitectes també es varen concedir els Premis de Futur Estudio Oudia d'Ernest Bordoi i de Disseny Gràfic a L'Art està servit, en aquest cas de Maria Femenies. El jurat ha destacat de Can Gallineta la seva integració en el paisatge, l'ús de materials i sistemes constructius locals i l'elevada qualitat arquitectònica.
L'Ajuntament d'Esporles ha aprovat diverses iniciatives contra l'especulació. Una normativa que obre la porta a generar sòl per a habitatge protegit amb procediments sancionadors de substitució forçosa i d'expropiació, segons marca la llei. El municipi ha iniciat també el procés per ser declarat zona de mercat residencial tensionat per limitar els preus i protegir el dret a l'habitatge.
El ple ha donat llum verda a la creació del registre municipal de solars sense edificar i edificis per rehabilitar. És una iniciativa proposada, en aquest cas, pel grup municipal popular, una eina clau, expliquen, per lluitar contra l'especulació i per garantir que el sòl urbà compleixi la seva funció social. D'altra banda, també es va aprovar una moció, en aquest cas presentada pel PAS Més per Esporles, per iniciar el procediment perquè el municipi sigui declarat zona de mercat residencial tensionat amb l'objectiu de regular preus i de protegir també l'accés a l'habitatge. Amb dues mocions van comptar amb el suport del Batle i de l'equip de govern. Josep Ferran és el Batle.
Els preus de lloguer i els preus de la compra en el municipi d'Espoles fan que sigui impossible per gran part de la població nativa, sobretot gent jove o gent gran que ha quedat en una situació de vulnerabilitat poder accedir a un habitatge. Per tant, les primeres passes és dur a terme aquesta moció i a partir d'aquí fer feina amb el govern de les Illes Balears perquè se pugui declarar el municipi zona tensada i així poder regular els preus.
Amb aquesta figura de zona tensionada prevista a la llei estatal pel dret a l'habitatge, l'Ajuntament pretén activar instruments que permetin limitar increments desmesurats del preu del lloguer, exigir justificació quan es produeixin pujades superiors a l'IPC, fomentar la mobilització d'habitatges buits i establir mesures específiques per incrementar l'oferta d'habitatge assequible.
Això a Esporles, mentrestant, a Llucmajor, els socialistes exigeixen la dimissió de la regidora d'Urbanisme i de la Vallesa per haver insultat i menyspreat ciutadans del poble en el ple del passat dimecres. El portaveu de grup, Jaume Oliver, manté que és intolerable el que considera una manca de respecte.
Tot va passar quan un micròfon obert va captar una conversa privada entre la Vallesa, així que les Coles i la regidora Immaculada Pérez varen expressar totes dues la seva voluntat que els assistents, que eren crítics en la gestió municipal, partissin de la sessió, però ho varen fer fent servir expressions grolleres. Uns fets inadmissibles per al regidor socialista Jaume Oliver, que demana als representants municipals que, si no saben tenir respecte cap als ciutadans, deixin el càrrec.
Que tots han sentit el que va dir. Nosaltres mos pareix inadmissible, i més quan ja fa més de 24 hores que haguéssim pogut fer una rectificació o el manco demanar disculpes a tots els llumellerers i llumellereres que assistiren al plenari i varen fer d'una forma correcta i democràtica una participació ciutadana molt important.
Tot va venir arran una moció socialista, en aquest cas en suport a les reivindicacions de la comunitat educativa, de l'Escola de Música i Arts Escèniques de Llucmajor, que demanden un nou local que pugui acollir les seues activitats. Una nodrida representació de la direcció de l'escola, dels docents i dels usuaris varen assistir al ple i varen intervenir també per expressar aquesta demanda.
I un darrer punt, perquè arranca la temporada de matances, una tradició que sol començar quan ja arriba el fred i que reuneix famílies no només al voltant de la carn del porc, sinó també a taula. Ahir, la família Ben-Nàsser de Campos ha matat un porc de 290 quilos i han assegut a la taula prop de 60 matancers.
Clar que sí, hem preparat dues classes de frit, tomates morro, què més?
I carn.
I carn. Sí, tenim molta carn. I bones olles, i bones cuineres, en sortim.
Bueno, jo crec que en companyerisme, i veure que tots ajuden, passen gust, i encara que se menjar d'avui feina, ho fas amb gust.
D'aquesta manera, arribam a les 8:55 minuts, continua la informació aquí a EBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Moment ara per la cultura, aquí a l'informatiu matí. Maria Alma Bonet canta La Balanguera, himne de Mallorca, adaptació del poema més conegut de Joan Alcover, un dels autors inqüestionables de la literatura catalana. Pocs mesos abans del centenari de la seva mort, Edicions 62 publica la primera edició completa i crítica de la seva poesia, càrrec del professor i editor Ignasi Morata. Un treball per redescobrir amb tots els detalls l'obra d'aquest referent, Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia. Ignasi Morata és professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i també editor de Fragmenta. Ell va endinsar-se en l'obra d'Alcover per qüestions acadèmiques, per fer una tesi doctoral que ha acabat esdevenint el bessó d'aquest llibre. Una oportunitat per no quedar-nos només en aquest himne que escoltem i que qui més qui manco coneix. La Balanguera és una primera passa, però apunta Morata, n'hi ha d'haver més.
La Balanguera és un gran poema, i el seu cant, la música que l'acompanya, la interpretació de Maria Marbonet, que és extraordinària, que benvinguda sigui la Balanguera com a porta d'entrada al Alcover. El que és important és que tinguem present que el Alcover és molt més que la Balanguera.
La Balanguera, però també la Serra, Notes de Deià, la Relíquia i altres més desconeguts que paguen la pena ser descoberts com fantasia. I entre els imprescindibles, aquesta desolació que escoltem de fons, que en opinió de Morata és el sonet més impressionant de tota la literatura catalana del segle XX. De fet, el poeta és el gran autor de les elegies, fent de les seves desgràcies, de les seves penes, un relat universal.
Se li va morir la primera dona, se li van morir els dos fills, després se li van morir dos fills més. Però l'expressió poètica va molt més enllà d'això. L'expressió poètica fa una lectura dels esdeveniments que les persones que el llegim i que potser no hem tingut, afortunadament, els infortunis familiars concrets que ha tingut Alcover, el podem llegir i ens hi podem sentir identificats. Perquè no parla només del que li va passar amb ell. Parla de qüestions absolutament centrals en la condició humana.
I fou per aquests sentiments, per la necessitat de poder expressar-se des del cor, que Alcover començà a emprar el català en les seves creacions. I és veritat que la seva producció en aquesta llengua fou escassa, però també és cert que la qualitat podria equiparar-se, per exemple, a la de Joan Maragall, molt més estudiat i reconegut. Però per què passa això?
Ningú discrimina un autor pel fet de, no sé, del Principat o etcètera, no? Ara, quan veus que una obra tan potent com la de Joan Alcover no té la ressonància proporcionada a la seva vàlua, penses, home, potser la insularitat sí que li ha jugat una certa mala passada.
Cap al tard i poemes bíblics, en aquesta edició crítica i profunda, càrrec de Morata, en aquest volum publicat per Edicions 62.
I avui començam el darrer mes de l'any i ho fem amb una setmana farcida d'esdeveniments dins l'agenda cultural. Thank you. començam amb una fusió entre flamenc i jazz que sona així de bé.
Són Chicuelo i Marco Mezquida, ni més ni manco, guitarra i piano, que s'uneixen en el disc De l'Alma, que dimecres presentaran al Teatre Principal de Palma. Seran un concert en el marc de l'Alternatilla Jazz Festival. El nou àlbum completa una trilogia en què els dos músics col·laboren des de fa anys. I queda clar que aquesta setmana la cosa va de pianos perquè dijous el Jazz Voyeur precisament durà Tony Ann al Truitt Theatre, el canadenc que va exaurir les entrades en temps rècord. És un jove virtuós que combina a la perfecció estils contemporanis i clàssics, i una més pel cap de setmana. Perquè Los Secretos seran divendres a la Sala Magna de l'Auditorium de Palma, en concret en l'espectacle Caminando sobre el Tiempo, una retrospectiva i balanç de la seva carrera musical.
En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar.